tots els fragments. Aquest naufragi que és...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda precisament a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà.
És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030.
Els sindicats a la vaga han rebutjat una nova proposta salarial d'educació. La reunió d'aquest divendres ha tornat a acabar sense acord després de dues hores i les parts s'han citat per continuar negociant el dimarts que ve. El govern ha explicat una proposta que inclou millores en 7 complements i que afectaria 104.000 docents de tot el sistema educatiu. Els sindicats la qualifiquen d'inacceptable. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
I avui arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis amb motiu d'una segona Pasqua. Es preveu que a prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I per això el Servei Català de Trànsit ha habilitat més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals, a més de 1.200 agents dels Mossos d'Esquadra que reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls. I la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar a la institució a la ciutadania. Es marca com a objectiu presentar una nova col·lecció i ampliada per a 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions per aconseguir, pensa que és vital, fomentar la recerca i el suport a les universitats. I el Barça, que vol aixecar la quarta lliga de campions femenina de futbol, les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda. Serà a Oslo.
Les 4 i 3 minuts comença el Connectats. Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, la Tina Forest. Avui és divendres 22 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora, i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. i ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada. Per les dates, arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent, i arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda, tot i que el dissabte amb més boires. Compte, perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de la descoberta de dues tombes del segle X que es mantenen intactes i ho farem amb l'arqueòleg Jordi Roig. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la suspensió de les concessions de llicències a Barcelona durant un any als supermercats de 24 hores i també per parlar sobre la pressió estètica. A partir de les 5 coneixerem el mestre pastisser Joan Muntada. També sabrem com han viscut les festes de maig els companys de Badalona Comunicació amb el viatge al centre de la ràdio. I acabarem amb Cultura fent un repàs a les estrenes de cinema amb Jordi Guillem. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem. A la tarda no et desconnectis. Connectats. A les 4 i 6 minuts ens posem al dia amb la roda d'actualitat i comencem per Terrassa amb Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda. Els alcaldes de Terrassa i Girona, Jordi Ballar i Lluc Salelles, van mantenir una trobada institucional a la capital gironina que va servir per compartir experiències i reptes comuns vinculats al municipalisme, la transformació urbana i la gestió dels serveis públics. Durant la reunió, amb dos municipis van coincidir en la necessitat de reforçar la veu de les ciutats mitjanes i també que creuen necessari impulsar aliances entre municipis amb models de gestió basats en la proximitat i la identitat local. Els dos alcaldes també van anunciar la creació d'un espai compartit de treball per abordar qüestions relacionades amb l'habitatge, la mobilitat, el desenvolupament econòmic, el creixement demogràfic i la lluita contra el canvi climàtic. La trobada també va servir per posar en comú experiències sobre la gestió pública de serveis municipals i el paper dels ajuntaments en la transició energètica. En aquest sentit, Terrassa i Girona van destacar el treball conjunt que s'ha fet des de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. El ferit en el tiroteig d'ahir al vespre a Campuchaner ja ha rebut l'alta hospitalària. L'home va rebre l'impacte d'una bala, però en cap moment es va témer per la seva vida. Mentrestant, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra investiga els fets i en busca l'autor o els autors que haurien fugit del lloc dels fets al carrer Joan Balart en cotxe. Segons ha apuntat el cas, però no han confirmat fonts policials, la principal hipòtesi és que tot va començar per una baralla entre dues famílies. Els agents també estan analitzant el vehicle de la víctima, que va quedar abandonat a les portes de les urgències del Taulí amb diversos trets. Durant una bona estona, la policia va haver de blindar els accessos a les urgències davant de la gran concentració de familiars i també coneguts de la víctima que s'hi havia aplegat.
Gràcies, Júlia. Continuem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
Bona tarda, Tina. Aturat per segona vegada l'expedient d'un projecte urbanístic a Canyet. Com ja va passar a mitjans d'abril, Guanyem ha detectat que faltava una al·legació i acusa l'executiu de frau democràtic. Després de confirmar-ho i d'aturar l'expedient, el govern municipal assegura que prendrà les mesures necessàries contra el responsable de l'errada. Segons expliquen des del Departament de Territori, una al·legació havia quedat sense obrir. És el mateix que va passar l'anterior cop, que es va portar a la comissió informativa aquest expedient, i des de l'executiu local asseguren haver resseguit el rastre informàtic i atribueixen l'error al el mateix treballador. Escoltem el segon tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
El govern prendrà les mesures que estan al seu abast perquè les persones responsables dels tràmits administratius facin la feina com toca, no? I va passar un cop, però és que ara ha passat un segon cop amb totes les garanties, però l'Ajuntament ha d'arribar fins al final, perquè cadascú té la seva responsabilitat. La meva és sortir aquí i demanar disculpes a la ciutadania.
Des de Guanyem, però, desconfien de la resposta. Creuen que el govern està amagant informació i consideren inversemblant que la mateixa errada s'hagi repetit dues vegades. Titllen la situació de frau democràtic. Mentre que Guanyem exigeix aquestes responsabilitats polítiques de forma immediata, l'executiu local assegura que arribarà fins al final de la investigació amb totes les garanties.
Gràcies, Martí. Seguim i ho fem anant cap al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Avui es commemora el Dia Mundial de la Biodiversitat, una diada que al Prat se celebra diumenge amb jornada de natura i descobriment de les espècies del Delta. Durant el matí tindran lloc diverses activitats, com un recorregut guiat pels espais naturals del riu, de Caltet, de Calarana i per la Pineda. Serà amb l'acompanyament de l'aplicació de ciència gratuïta per registrar observacions Minca. Ho explica el tècnic d'ús públic i educació ambiental del Consorci, Néstor Urios.
A tots dos llocs, Prat i Viladecans, tenim aquesta activitat i farem una visita guiada en què explicarem l'espai, els dos espais, en cada lloc hi haurà un guia, però alhora aprendrem a utilitzar una eina que és el Minca, que és una aplicació que ens permetrà doncs, anar recollint i compartint les observacions que fem.
La celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat tindrà lloc des de 12:45 fins la 1 a Caltet. Pel que fa a la resta d'activitats periòdiques, les podeu consultar a la pàgina web deltallobregat.cat.
Gràcies, Lluís. Anem ara cap a Castellà del Vallès amb l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
Bona tarda, Tina. La Sala Polivalent del Mirador de Castellà acollirà entre el 26 de maig i l'1 de juny l'exposició itinerant 50 anys de la Bressola. 50 anys sembrant futur, creada pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat. La Bressola és una associació cultural fundada a la ciutat de Perpinyà l'any 1976, amb l'objectiu de promoure una xarxa d'escoles d'immersió lingüística en català a França, especialment a la comarca del Rosselló. Pel que fa a l'exposició, aquesta conté 15 plafons diferents, els quals ofereixen un recorregut per la història de l'associació de la Bressola, alhora que fan difusió del seu projecte pedagògic, basat en el sistema d'immersió lingüística, la verticalitat i el treball cooperatiu. La mostra ha aterrat a Castellà del Vallès gràcies a la CAL, la coordinadora d'associacions per la llengua catalana, i a l'Ajuntament. Paral·lelament a l'exposició, s'ha programat el dimecres 27 de maig a les 6 de la tarda la xerrada Revertint l'ús del català a la Catalunya del Nord, la qual serà oferta per Geoffroy Lourdou, president dels Amics de la Bressola.
Gràcies, Albert. I acabem aquesta ronda d'actualitat amb Sant Cugat, amb la Mireia Puente.
El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat es juga aquest cap de setmana a Renteria, Guipúscoa, l'ascens a la divisió d'honor plata, tercera categoria estatal. Les santcugatenques debuten aquest divendres a les 5 de la tarda contra l'RK Navarrés, dissabte a 8:15 del vespre. S'enfronten al conjunt anfitrió l'Herença, Vitec, i diumenge a les 12 del migdia tancaran aquestes fases contra l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga. És la primera vegada que l'handbol Sant Cugat té la possibilitat de pujar a aquesta categoria i arriba a la cita en un bon moment, en dinàmica ascendent, després d'un molt bon tram final de Lliga que els ha permès classificar-se per aquestes fases d'ascens. Així ho explicava a Cugat Media l'entrenador de l'equip santcugatenc, Héctor Gómez, que assegurava que l'objectiu és guanyar els tres partits.
Afrontem amb molta il·lusió i amb moltes ganes aquest cap de setmana, perquè realment és un objectiu que ens havíem marcat des de principi de temporada. Estem amb molta energia, molta il·lusió i intentar guanyar els tres partits. Opcions? Creiem que tenien opcions reals. Evidentment, els dos equips del nord creiem que són rivals forts a batre. Llavors, jo crec que la clau és començar bé i després anar fent poc a poc.
Gómez destaca el conjunt anfitrió, l'Herença Vitec i l'RK, campions del grup bàsquet navarrès respectivament, com a principals rivals a batre. L'handbol Sant Cugat femení es va classificar com a segon de grup, mentre que el Ciudad Jardín ho va fer com a tercer del grup andalús. El primer classificat del grup serà qui aconsegueixi l'ascens a la divisió d'honor plata femenina.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
La campanya d'intervencions arqueològiques 2025-2026 al jaciment de Castellà Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïbles a dos rics esposos del segle X. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà.
Una troballa que s'ha titllat d'excepcional, ja que fins ara les tombes que s'han trobat a Castellavell, unes 243, eren totes iguals i eren tombes senzilles. Aquestes són les dues úniques amb caràcter de mausoleu de quasi 2 metres de fondària que estaven recolzades sobre la paret de l'església preromànica. I per parlar-ne d'aquest tema tenim el director de les excavacions de Castellavell, l'arqueòleg Jordi Roig. Jordi, bona tarda i benvingut aquí al Connectats.
Bona tarda, gràcies.
Estem davant d'una troballa molt excepcional, aquestes sepultures que es diu úniques a Catalunya i excepcionals a escala europea. Per què?
Sí, bé, a veure, d'una banda, primer lloc, pel seu excel·lent estat de conservació. És a dir, aquestes estructures, aquestes sepultures construïdes, ens han arribat intactes i inalterades des del moment que es van fer en el segle X fins ara. Això ja d'entrada és un fet no inhabitual, però és poc freqüent en arqueologia trobar restes que no hagin estat afectades per períodes posteriors, per treballs agrícoles, per construccions, rases, etc. No? Vull dir, això ja és el primer que fa que una resta arqueològica tingui ja un caràcter singular, el fet del seu estat de conservació intacte. En segon lloc, és la singularitat del tipus de resta. En aquest cas, és un tipus de tomba construïda que era molt especial ja a l'època, estem parlant del segle X, i aquestes tombes anaven reservades a l'elit més èlit, és a dir, els comtes, parents de comtes, jerarquia eclesiàstica, abats, abadeses, i alguns personatges magnats locals i personatges vinculats a l'elit comtal, no? De manera que això afegeix encara més, doncs, la singularitat, no? El fet que n'hi havia molt poques, perquè representa que era una estructura funerària que representava a un determinat grup de població, no? I en aquest cas, que Castellavell, diguem-ne, és un jaciment de tipus rural, és un castell del segle X, un castell d'encastellamento, amb església, poblament i això, clar, no seria el lloc idoni a on buscaríem aquest tipus de tombes monumentals construïdes, perquè van més associades, com que dèiem que eren de l'èlit, no? A l'èlit on es troben aquests períodes, no? Doncs en aquest cas, que estem en el territori del comtat de Barcelona, doncs era la ciutat de Barcelona.
La
ciutat comtal, la ciutat de Barcelona del 910, un cop ha estat alliberada per Carlemany, un cop ja diguem-ne, s'ha expulsat el poder islàmic, era Barcelona, representa que on hi havia la catedral, no? On hi havia el comte i tota la jerarquia de poder, no? És a Barcelona on aquest tipus de tombes, i al voltant de la catedral, on les hauríem de trobar, no?
És més fàcil.
És més fàcil, perquè és el lloc on es trobava tots aquests personatges.
Perquè aquí, perdona que talli, sí. Hi ha una cosa molt curiosa que m'ha sobtat, que ho parlàvem abans de l'entrevista, que és la troballa als anys 80, si no recordo malament, d'aquell marbre, no? Que és la sepultura d'aquesta tomba, i es va trobar en un altre espai, només.
No, en el fons, no, es va trobar en aquell espai, l'únic que quan es va trobar en els anys 80 s'estaven fent com treballs de voluntariat, de refacció, restauració, moviment de terres, desmuntar murs, no? Una mica treballs d'aquest tipus, que no van anar acompanyats d'un control o d'una intervenció arqueològica en paral·lel, no? De manera que aquest element, aquesta làpida de marbre de l'Armomir, que va sortir en el 84, junt també amb altres coses, vull dir que no es va com profunditzar, no es va continuar el que seria doncs la recerca o indagar, no, allò que no havia sortit, etc. No,
vull
dir, sí, és allò que es diu com una troballa puntual, aïllada, que la sort ha fet que ara, vull dir que el 2026 puguem trobar l'emplaçament a on estava col·locada, i la construcció funerària, aquesta tomba singular de l'Armomir, que tenia aquesta làpida i incorporada en la seva estructura de mausoleu visible perquè fos visualitzada, no? Vull dir que aquesta és també l'altra singularitat d'aquesta resta, d'aquesta tomba, pel fet de ser bastant exclusiva, que n'hi ha poques, el seu estat de conservació únic, que encara n'hi ha menys, que a Catalunya no en tenim cap que estigui intacte amb tota la seva construcció i amb tot el que això aporta, pel coneixement de les pràctiques funeràries. Vull dir, ara això, és clar, la troballa d'aquesta tomba i la informació que es desprèn una mica reescriu el que és l'arqueologia funerària o el coneixement que teníem fins ara de com eren les tombes, de com eren els cementiris, de com eren les jerarquies de la societat, no? Etc. I fins i tot com eren físicament aquestes tombes. Les altres que es coneixen per aquí a França, que n'hi ha algunes, estan molt més arrasades, no es conserven amb la integritat d'aquestes. Aquestes ens permeten reconstruir el seu alçat, com era la seva estructura aèria, la volta, els arcosolis on anava la làpida, cosa que es desconeixia profundament. Perquè d'aquestes làpides de marbre, aquests epitafis funeraris del segle X, a Catalunya n'hi ha una desena, més o menys, trobades al llarg del temps i també de forma així descontextualitzada. No en tenim cap que puguem associar a una tomba en concret. Són troballes esporàdiques, una mica com havia estat la de l'Armomir en els anys 80, però que ara, que és les circumstàncies, han fet que es pugui reubicar. Clar, això encara revaloritza molt més, perquè una peça d'aquestes característiques, sí, és clar, és bastant exclusiva, que et deien, hi ha una desena a Catalunya de comtes, fills de comtes, abats i tal, doncs d'un personatge d'aquí castellà, clar, és singular, però el fet de poder-la ubicar en la seva tomba, clar, ja és el súmum, ja això sí que ja no hi ha cap altre exemple, tampoc a Europa. A Europa també se'n coneixen de làpides d'aquestes, algunes també, però passa el mateix. No es poden vincular ni associar a cap sepultura.
Déu-n'hi-do, sí. Perquè parlaves ara del Armomir i Riquila, que això els noms sí que els sabem per la làpida aquesta de marbre de Carrara, que era una cosa que et preguntava abans, no?, que a mi em cridava molt l'atenció, no?, de dir, ostres, com arriba el marbre de Carrara aquí al segle X, no? Els romans, no?
Els romans, sí, sempre és els romans.
Reaprofitat.
Reaprofitat aquest marbre, o aquesta placa de marbre, és un marbre que per darrere té unes decoracions de volutes, sí,
té
això.
Té una doble història,
té una doble història, vull dir, originalment seria algun banc o algun fris d'alguna construcció romana, potser.
Doncs. Perquè al segle X seria complicadíssim trobar marbre de Carrara aquí. Després de pràcticament 10 segles, no?
Clar, a veure, no seria difícil si fas això, no? De reciclar o de recuperar. Ja hi havia, diguem-ne, com un circuit
aprofitament, no?
Sí, a Roma mateix.
No, com es va fer el Coliseu, no? Per exemple.
A Roma mateix, i en aquests moments del segle X i abans, ja hi havia instaurat un grup o unes quadrilles que desmuntaven, recuperaven els marbres, sí, els fraccionaven, sí, sí, i els repartien per tot l'imperi per ser reutilitzats, no?
No sé si encara és massa aviat, però què sabem d'Armomir i de Riquila, d'aquests magnats que estan enterrats,
sí,
aquí?
A veure, no, diguem-ne, si... clar, és una cosa com molt recent, vull dir, encara, diguem-ne, sort, que encara sabem moltes coses, però representa que no les hauríem de saber encara, perquè tot just ho acabem de trobar. I esclar, i això representa que inicia una recerca com en paral·lel a partir de les restes localitzades. En aquest cas, com que hem pogut associar la làpida, que la làpida doncs ja era coneguda, transcrita de fa temps, ja està inclosa en els corpus de làpides de Catalunya, clar, ja tenim una informació. I per altra banda, la documentació escrita, la documentació escrita, que també doncs en gran part està com publicada i recollida en volums, doncs ha pogut ser consultada, tot i que no s'ha fet encara l'estudi, és això que dic, ara inicia tots aquests camins de recerca paral·lela, no? de documental, de paleoantropologia, etc. A hores d'ara podem saber unes coses bàsiques, d'una banda el nom del personatge que hi ha enterrat a la tomba monumental principal, vull dir que Termomir, que sabem que va morir l'any 966. Indirectament, fent la recerca documental, trobem algunes referències d'uns Armomirs aquí castellà, de manera que podem contrastar a partir de les dates d'aquests documents si realment eren aquest que hi ha aquí enterrat, no? I trobem un document del 965, que és com l'any abans, on apareix un Armomir amb la seva esposa Riquila, de manera que es pot, diguem, pressuposar que la segona tomba que hi ha al costat, enganxada, que a més l'arqueologia ha determinat, i la paleoantropologia, que és un individu femení d'entre uns 35-40 anys, els documents ens parlen d'un Armomir i la seva esposa Riquila, en aquest cas doncs és possible, diguem-ne, plantejar la possibilitat que la segona tomba sigui d'aquesta Riquila que surt als documents, perquè la segona tomba no té làpida funerària, no té epitafi funerari. Mm-hmm. Això és habitual, perquè els personatges femenins no acostumaven a tenir làpides d'aquest tipus. D'aquestes 10 que es coneixen a Catalunya, crec que n'hi ha només dues que corresponen a personatges femenins, i una és la filla del comte i l'altra és una abadesa, de manera que no és d'estranyar.
Havia de ser molt important.
Sí, havia de ser molt important. Vull dir, que el paper de les dones doncs era el que era, tot i que representa que actuaven com a magnats, una mica sí, doncs per un igual, suposadament, que els esposos, no? Perquè en aquests documents del segle X és habitual, doncs, això, Armamir, la seva esposa, Riquila, no? Vull dir, surten com enumerats i una mica al mateix nivell, aquests personatges magnats, no? Que tenen propietats, compren, etc. No? Però en aquest cas no hi hem pogut associar cap làpida, vull dir, no n'hi hem trobat cap físicament, ni tampoc se n'havia trobat antigament cap. De manera que, clar, la identificació del personatge femení una mica està diguem-ne ara
a l'aire,
perquè clar, la recerca, aquesta documental que s'ha de portar a terme, doncs ens ho acabarà de quadrar, no? Però a nivell de proposta, a partir del que s'ha mirat així una mica per sobre dels documents, és que pugui tractar-se de l'esposa d'aquest Armomir dels documents, que es deia Riquila. Altres informacions que podem saber, doncs, per exemple, del cas de l'Armomir, són els estudis, diguem-ne, com visuals de paleoantropologia fets sobre el terreny, que són també estimatius, perquè representa que s'ha de traslladar al laboratori, processar-ho, etc., fer medicions, però determinen que és un individu masculí, adult, també de sobre els 40 anys, així grosso modo, que no presenta alteracions ni mostres de treball físic intens en els ossos, un estat de salut molt bo, el
és
tema de les dents...
Clar, per saber qui era.
Clar.
Perquè en aquella època...
Sí, representa que per exemple, els altres 200 i pico que tenim, la gran majoria tenen traumatismes, evidències com d'artrosis a la columna, d'haver fet treballs molt, diguem-ne, molt durs, no? I, en canvi, aquests dos, tant ell com ella, l'esquelet, la informació que ens dona, ara sí, com a priori, però que sembla que ja és així, tant pel tema de la dentició com per les traces en els ossos, que no havien treballat durament.
No van treballar
d'una altra manera, però no físicament.
Sí. Doncs déu-n'hi-do, quina descoberta. Jordi Roig, moltes gràcies per venir aquí al Connectats a explicar-nos aquesta troballa històrica, perquè la podem dir així, que és una troballa històrica a nivell europeu.
I tant,
Fins i tot d'aquesta societat carolíngia, que potser des d'aquí podem reescriure alguna cosa, fins i tot.
Sí, i tant, molt bé.
Doncs moltes gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Continuem al Connectats i ara és el moment de fer la tertúlia, espai en què debatem sobre diferents temes d'actualitat. Primer de tot, presentem els tertulians d'avui. Per part de Cugat Mèdia m'acompanya la Maribel Cayuelas, excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
Des del Prat també ens acompanya la Marga Soler, periodista pratenca i exdirectora de Ràdio L'Hospitalet. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
I finalment, des de Sabadell, també ens acompanya en Quirze Casablanques, llicenciat en Humanitats. Benvingut.
Hola, bona tarda.
A veure, anem a introduir el primer tema de la tertúlia d'avui, si us sembla. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any la concessió de noves llicències per obrir nous supermercats que operen les 24 hores, que és una mesura que s'ha posat en marxa aquesta setmana i que té efecte immediat, mentre el consistori està preparant una regulació específica per al conjunt de la ciutat. De fet, ja fa anys que aquest tipus de comerços van en augment a la ciutat i havien generat problemes de convivència en alguns punts. L'Ajuntament de Barcelona diu que amb aquesta mesura pretén protegir el comerç de proximitat. D'entrada, què us sembla aquesta mesura? Era necessària? Arriba tard? Què en penseu? Per exemple, Maribel.
Jo crec que està bé, perquè un dels problemes que he vist que tenien és que quan han fet inspeccions han vist que són botigues molt petites, pocs metres quadrats, algunes amb problemes sanitaris. Per tant, si ja no és tan fàcil obrir un d'aquests comerços, sinó que es dificulta més, potser la gent que ho podrà fer tindrà, no sé, un altre tarannà. A mi em sembla bé.
Marga, quina és la teva opinió?
Home, jo crec que tothom té dret a la vida, no? Vull dir que d'alguna manera hi hagi comerç o no hi hagi comerç, o no sigui comerç o uns comerç d'una manera o uns comerç d'una altra, vull dir, la gent que té... A veure, tots necessitem viure, i necessitem viure dignament, i per tant tothom hauria de tenir una oportunitat com a mínim de poder tirar endavant. Ara, el tema dels comerços d'aquesta manera, jo crec que ja fa falta una bona legislatura, una legislació en el qual està molt bé que s'obrin, però amb unes condicions, amb alguns avantatges, amb alguns inconvenients, i que les coses siguin reglamentades. I que això es faci a tot arreu, no només perquè aquí a aquest poble hi ha quatre gats, doncs no cal, i a l'altre posto no sé què. No, ho hem de fer-ho ben fet. I hem de pensar que les lleis han de ser fetes per tothom, i tothom ha de tenir dret a la llei i a més acatar-la.
Quirze.
Mira, jo penso que per un costat hi ha una sentència del Tribunal Constitucional, que de vegades aquestes coses estan a darrere d'aquestes altres coses, que diu que aquesta gent poden operar sense restriccions. I jo llavors pregunto, operar sense restriccions què vol dir? Fer el que ens dona la gana o... no sé, per això, per lo que ens deia la Marga, necessitem que això tingui un, o sigui, tingui uns paràmetres i que s'observin aquests paràmetres. I em dóna la impressió que aquest tipus d'establiments no va per aquí la cosa. No sé, suposo que tot això es pot anar desenvolupant amb la conversa, no?
Uh-huh. De fet, vull posar el focus també en una cosa que havia comentat la Maribel, que és el tema d'aquestes sancions, no? Una de les polèmiques que també havia generat aquest tipus d'establiments era la quantitat de sancions que s'havien rebut. No sé si creieu que en aquest sentit hi hauria d'haver més regulació d'anar a vigilar més aquest tipus de comerços o els comerços en general, eh?
Mira, jo amb això precisament no m'hi he atrevit a dir-ho directament, però amb el que ens acabes de dir tu ara, penso que les infraccions que s'han observat, 123 en matèria laboral, i llavors diu que s'hi han observat infrahabitatges, una cosa lliga amb l'altra, que estem treballant amb esclavatge aquí, o com va això? De vegades jo ho he sentit a dir i no ho he comprovat, i per això ho dic amb la boca petita i no m'atreveixo a alçar una mica més la veu, però que la gent treballa en aquests comerços amb un règim de no laboral, no, molt més enllà que un règim laboral.
Ja, però potser també ja els hi va bé, potser no han trobat l'oportunitat de tenir doncs, un sou digne i de poder viure una mica, doncs, no sé,
sí,
però, amb unes condicions, no?
Sí, però a una banda hi ha els que no han trobat manera de tenir un sou digne i per l'altra banda hi ha els que ofereixen molt menys que un sou digne. Vull dir, això hauria alguna cosa hauria d'anar d'acord amb l'altra.
Bueno, perquè s'hauria de regular d'una altra manera.
Ja, clar.
Vull dir que, clar, aquí fa falta, ara aquí fa falta una regulació en la qual, doncs, vull dir, els comerços han de tenir unes certes condicions, han de tenir una certa disposició dels treballadors que tinguin, les condicions dels treballadors, clar, hi ha tot una norma, que la norma hi és, el que passa és que jo crec que no s'aplica.
És que és el que jo penso, perdoneu, és que jo crec que això de tenir els treballadors assegurats amb uns horaris, amb uns convenis, això ja existeix. El que passa que hi ha abusadors que, doncs, que abusen de les persones que necessiten una feina, sigui com sigui. Perquè el fet que aquests comerços estiguin oberts tantes hores vol dir que la persona que hi treballa són comerços petits, jo pel que he vist a la notícia que ens heu enviat per comentar, són comerços petits, vull dir que no deuen tenir més d'un treballador, i si no tanquen, és que no ho he entès jo això dels comerços de 24 hores, jo no n'he vist, no sé, Sant Cugat em sembla que no n'hi ha cap que estigui sempre obert. El que sí és veritat que alguns tanquen molt tard, en lloc de tancar les 8, a les 9 encara estan oberts, i suposo que aquí està la cosa, no? Abusar
sí,
del treballador.
Jo vi que el Prat de Llobregat i el Prat de Llobregat comerços de 24 hores jo crec que no n'hi ha cap.
Tampoc.
Clar, vull dir que no, el que passa és que uns tanquen amb una hora, uns altres amb una altra. Jo crec que el tema aquest està una mica mal regulat. S'haurien de fer amb unes condicions i unes clàusules i obligatòries de complir-les. I potser llavors la cosa es regularia una mica més.
Jo no sé, aquí a Sabadell no ho sé si n'hi han de 24 hores, però a prop de casa meva n'hi han dos d'establiments d'aquests que sempre els he trobat oberts. I, o sigui, sempre aquí passo, i pot ser que hi passi molt d'hora al dematí perquè em convé doncs, anar a l'idea, o perquè plego molt tard al vespre i també hi passo per davant, i allò està obert. I un parell de vegades que hi he entrat, una vegada era d'hora del dematí i l'altra era tard del vespre, amb un dels dos establiments que us dic, la persona que hi havia era la mateixa. Que dius, ostres, aquest home fot més hores que un rellotge.
Sí. Això en el Prat també existeix. Hi ha una botiga d'aquest tipus de 24 hores que és com d'uns pakistanis i que està oberta sempre que passes. Sempre hi és.
Sempre hi ha la mateixa persona i dius, bueno, aviam, aquest petit sou no sabem si digne o no, és per tantes hores o per tantes hores guanyen molts diners, perquè llavors, mira, cadascú que faig el que pugui, no? Bé, sí, sí. No sé, jo ho deixo així, eh?
Una de les coses que deia l'Ajuntament de Barcelona per posar aquesta mesura sobre la taula era el que dèiem, no? Que la intenció és protegir d'alguna manera el comerç de proximitat. Pel que fa a aquest comerç, creieu que aquesta mesura ajudarà a protegir aquest tipus de negocis o caldrien més mesures diferents?
Jo crec que perquè això no sigui d'aquesta manera, les mesures han de ser molt més disciplinades, amb uns horaris quadrats, i que les botigues han d'obrir de tal hora a tal hora, no fins a les 3 de la matinada, bueno, com abans. Abans hi havia un horari d'obrir, un horari de tancar i s'ha acabat, i ara no, ara això és, bueno, una mica en 60, no, que diem.
Sí, sí, exacte. Exacte.
Però jo crec que és perquè ja la normativa hi és, el que passa que ningú controla i és una cosa permissiva, però jo crec que hi ha uns horaris de comerços, de mateixa manera que també els comerços han de tancar els festius i veus alguns que estan oberts. No sé, tinc la sensació que una cosa és la normativa, la llei, la regulació, que això està fet, i una altra cosa és doncs un munt de gent, pel que sembla, que no la compleix.
També hi ha comerços, que són de 24 hores, per llei. Amb la qual cosa, aquests ja entren dentro de la llei. Sí, sí, i a més ho posen en el ròtol de l'entrada o de la porta, i ja posa 24 hores, amb la qual cosa allà pots anar-hi a l'hora que vulguis. Ara, de quina manera es regula això i quina diferència hi ha entre els que poden pagar els impostos aquests dels 24 hores i els altres que obren quan volen? Això ja ho desconec.
Ja, a veure, n'hi ha que obren durant 24 hores, com per exemple jo, o sigui, la meva experiència sempre la centro a la meva ciutat on visc, a Sabadell, però a Sabadell, per exemple, hi ha dues farmàcies que obren 24 hores al dia durant 365 dies l'any. Però, esclar, depèn de l'hora que hi vas, hi trobes una persona o n'hi trobes una altra. Clar, vull dir, aquests tenen donat d'alta aquell senyor que hi és de les 8 del matí fins no sé quina hora, i el que després s'hi posa també, i amb el seu sou, tal com manen els convenis que deuen tenir, etcètera, etcètera. No de qualsevol manera, amb una persona que hi és sempre, perquè llavors això el que perjudica és aquell comerç de proximitat, que normalment és un comerç familiar, que diuen, bueno, és que a mi el meu comerç no dona per tenir assegurades tres persones, per pagar-los un sou, quan durant tota la nit només hi ha una a comprar una Coca-Cola, etcètera, 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 no? Per tant, necessitaríem una regulació, però, o sigui, em dóna la impressió que aquesta regulació és molt complexa, eh?
Com tot.
Sí, exactament. Depèn dels interessos d'uns o dels interessos dels altres.
Exacte. I nois,
de totes maneres, de qui són aquests comerços? Perquè jo tinc la sensació que el propietari no és la persona que està allà despatxant. Llavors, no sé, alguna vegada amb algun altre tipus de comerç, així que hem vist amb el meu home de Barcelona, així dèiem, això no s'ha de blanqueig de diners, perquè aquí no entra ningú, aquí quin benefici en treuen? I de fet, amb aquests petits comerços així, quin benefici en treuen? El treballador li paguen poquíssim, és un lloc molt petit, no tenen molta clientela, és impossible, perquè tampoc tenen molt l'assortiment de producte, i llavors sí. Quin rendiment té aquests comerços?
És que no... De totes maneres, depèn, perquè per exemple al Prat n'hi ha molts que són deuen ser els propietaris, els llogaters o el que sigui, són paquistanesos, i llavors estan oberts a l'hora que vulguis, està obert sempre.
I escolteu... Perdoneu, és que anem avançant perquè si no sortirem d'aquí. Ja per tancar aquest tema, us pregunto també que, bueno, molts d'aquests establiments també van dirigits d'alguna manera al turisme, també venen souvenirs o productes similars. En aquest sentit, creieu que la proliferació, ja ho direm bé, d'aquests comerços influeix també a reforçar aquest model de turisme de masses que fa molts anys que està present a la ciutat de Barcelona?
Sí, perquè estàs de Barcelona, però jo que vic al Prat de Llobregat, de turisme, res, eh?
No, no, per això, com que la mesura s'ha fet a Barcelona, per això estic parlant de Barcelona.
A mi, jo el que hauria de dir, el que em toca dir, és que a mi no m'agradaria veure Barcelona convertida en un parc temàtic, eh?
Home, a mi tampoc, eh?
Vull dir... Això,
però no sé si no ho veurem, eh? No sé.
No, ja, no ho sé, no ho sé que arribarem a veure, no ho sé.
Per això t'ho dic.
Maribel?
Sí, no, jo, és que també... Jo penso que moltes coses es fan per Barcelona. Aquí mateix a Sant Cugat jo he pensat, bueno, botigues d'aquestes, no sé, no? Però a Barcelona hi deu haver molts problemes que els que no hi vivim desconeixem i que, per tant, moltes lleis, moltes regulacions es fan en funció de la capital. I, escolta, només això de que no sigui un parc temàtic, pues, cada vegada que hi ha un creuer a Barcelona hi desembarquen 2.000 o 3.000 persones de cop, només d'un. Per tant, vull dir, pues la
sí,
gent
sí,
que
i
fa...
a més a més omplen els carrers, eh?
Clar, i pues, per tant, ara ja s'han tancat un tipus de restaurant concret que feia menjars més propis nostres, ara s'han obert pues, no sé, hamburgueses, no sé què més, i que no, vull dir que l'oferta està destinada més al turisme que als habitants de Barcelona, i per això dius un parc temàtic, és clar, perquè canvia tot, canvia el comerç, canvia, bueno, pues, canvia el tarannà també dels carrers, a què es dediquen, què s'hi fa, quan hi vas, què pots comprar... Doncs sí.
Mm-hmm. Doncs, sí, nois, sí. Si us sembla, deixem tancat aquest tema aquí, passem al segon tema de tertúlia, si us sembla. En aquest cas era el del CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, ha estrenat l'exposició El culte a la bellesa, que recorre els cànons estètics al llarg de la història per analitzar com ha canviat allò que considerem atractiu i també per reivindicar les belleses que han quedat excloses de la norma. La mostra parteix de la tesi que la bellesa és una construcció social i analitza com es construeixen els ideals estètics a partir de les obres d'una vintena d'artistes. I aquesta exposició em dóna peu a obrir el meló de la pressió estètica. Per tant, primer de tot, us pregunto si considereu que n'hi ha hagut sempre de pressió estètica o és una cosa que és més aviat actual. Maribel.
Oh, jo crec que des de sempre. Escolta, només cal veure Lluís XIV i aquests reis que com anaven emprifollats amb aquelles perruques. I és més, jo crec que és que a totes les cultures, perquè tots hem vist reportatges, no?, de tribus de l'Àfrica, doncs que o s'estiren el coll o es posaven com una mena de plat als llavis. Vull dir, aquesta idea de patir i de que passar mal per estar maco es pot fer perfectament. És més, avui en dia tothom va tatuat, això també fa mal. Bueno, jo no en tinc, però suposo que fa mal. Vull dir que per la bellesa són capaços, no sé, de fer coses estranyíssimes.
Marga.
Bueno, no sé, jo és que a mi l'estètica sincerament em preocupa molt poc, perquè penso que lo important, estem parlant de persones, eh? Lo important és trobar-se bé, sentir-se a gust amb un mateix. Això és molt important, perquè vull dir, molta estètica i molta cosa, però si no et sents a gust i això no t'agrada gaire i no sé què, doncs no, vull dir, jo penso que has de viure una mica el teu ritme i de la manera que tu et sentis còmode, digui el que digui la gent, per exemple. A mi, per lo menos, jo sóc així.
Quirze.
Mira, el que ha dit la Marga s'acosta una mica al que diré jo. Jo, per mi, la bellesa, a part de construcció social, això és una manera d'explicar les coses, a mi em dóna la impressió que la bellesa es tracta d'actitud. O sigui, actitud ambivalent. O sigui, la persona que vol ser bella té l'actitud de persona vella, i el que vol entendre que l'actitud pot ser bellesa també ho veu així. O sigui, no sé si m'he explicat, és que de vegades em dóna la impressió que jo ho entenc, però que em costa fer-ho entendre, no? O sigui, no cal operar dintre d'un cànon estricte de dir per ser un home guapo o una dona guapa s'ha de ser així, sinó que s'ha de procurar i aconseguir que els demés, percebin que ets guapo o guapa.
Mira, jo estic molt d'acord amb això.
Sí,
no hi
també.
Estàs d'acord?
Ah, sí. Jo també.
Sí, mira, per exemple, jo pensava que hi ha actrius com la Barbra Streisand, que és guapíssima, i a més és que exerceix de diva, de guapa, o la Rossi de Palma, no? És una diva, en canvi, no estan dintre dels cànons del que es considera avui en dia una bellesa. I jo una vegada vaig sentir que la Liv Taylor deia: per ser guapa només t'ho has de creure. I em va fer molta gràcia, i penso que és veritat, perquè és el que deies tu. Llavors tens una altra actitud davant de la vida, davant de les coses.
Clar, però aquesta visió la teniu vosaltres i la té part de la societat, però sí que és cert que també hi ha un bombardeig constant de, per exemple, anuncis, no? De, per exemple, m'invento, anuncis que ens diuen que corregim algunes imperfeccions, entre cometes, com ara marques a la pell, o també en bona part de la societat que es diu també de que, no? Que molesta que les dones, per exemple, portem pèls a les aixelles o a les cames. Creieu que això també influeix, aquest bombardeig d'anuncis, a que les dones, o que també hi ha pressió estètica amb homes, però la pressió estètica en general, estiguem subjectes a voler encaixar dins aquests cànons preestablerts?
Home, no sé, però jo la cirurgia estètica no me la faria mai, sincerament. Perquè penso que sóc com sóc, vaig néixer com vaig néixer, i a mi ja va estar bé.
I a més a més de néixer com vas néixer, Marga, la vida t'ha donat unes coses durant la vida, i la vida és el més preciós que tens. O sigui, exacte, si t'ha donat una marca a la pell, doncs escolta, és una conseqüència d'haver viscut.
I és meva, no? És meva.
Exacte, i és teva i és intransferible, a més a més.
El que passa és que això és una visió molt individual, però jo sí que crec que a nivell general la societat és un bombardeig constant. Sembla com si ens vulguem uniformar tots, no? Ara està de moda totes rosses, tenides. Ara està de moda platino, totes iguales.
Però això ens ho deixem fer, és el problema.
Jo estic parlant en general i sobretot amb gent jove. No és el mateix quan tu ja ets gran i t'has acceptat que quan tens 15 anys. I hi ha una cosa, en filosofia, bueno, ja ho sabem, no?, que en diuen la mirada de l'altre. I la mirada de l'altre, desgraciadament, és que és un jutge. I llavors, quan ets insegur, immadur, jove, aquesta mirada de l'altre és molt important per tu. Després passes de tot. Ets tu mateixa i es faran. Però crec que sí, que hi ha un bombardeig. I tinc la sensació que ara mateix al TikTok hi ha gent que es maquilla, que ensenyen a maquillar, que no sé què, com a primar-te, com fer no sé... És un bombardeig constant. I els nois també, perquè mira que es matxaquen al gimnàs.
I tot això val diners, Tot això val diners.
Sí, a més.
Vull dir que els nois entre els tatuatges i matxacar-se al gimnàs per estar catxes, vull dir, també.
Però jo sense anar a retre pleitesia tots aquests paràmetres imposats, jo torno a dir, si aquella persona que 15 anys era guapa per actitud, quan en té 80 pot continuar sent guapa, aquesta persona. Sí, manté aquesta actitud.
Jo estic d'acord, també, Sí, tens raó.
Clar, amb aquesta línia que dèieu de que les xarxes socials influeixen molt i que és tot aquest bombardeig, us vull compartir un fet, que és que l'altre dia un company va fer una entrevista a la periodista i divulgadora Núria Valero, i una de les coses que deia ella era que la pressió estètica havia arribat fins i tot a la primària. Deia que ja hi havia nenes de 10 anys preocupades per si tenien arrugues. Què us sembla aquesta dada?
Ara em sembla bestiesa, tot abans, perdona.
Ara
Mare
Déu.
Meva. Sí.
Sí, però riem, però és un símptoma esfereïdor. Vull dir, fins a quin punt ja no importa que siguis intel·ligent, ja no es valora, és a dir, com et jutgen els altres és per el teu aspecte físic, si quadra o no quadra amb els cànons actuals de bellesa. I per tant, si tu no estàs dins d'aquests cànons, t'ofereixen de tot perquè hi entris, maquillatge, tenyir-te, operar-te.
Home, maquillar-te i tenyir-te encara pot ser un joc, si vas a mirar, no?
Sí, però operar-te no, eh?
Operar-te, bueno, i tatuar-te també ja va bastant enllà, eh?
Jo crec que tot és perquè per agradar als altres.
Sí.
O potser fem, també per sentir-se bé ells, no?
Sí. Clar, però et sents bé.
Hi ha persones que necessiten sentir-se bé.
Mm. Bueno, però això de sotmetre-ho tot a un cànon, jo he tingut aquesta conversa mil vegades. Per exemple, hi ha el cànon literari que et diuen és que els llibres que són bons i que són aquest, i et fan una llista, o el cànon musical... No, perdona, el meu cànon literari són els llibres que a mi m'han agradat, i ja està. No m'ho ha d'explicar ningú quin és el cànon. O el cànon musical també és la música que a mi m'agrada. Ningú m'ha d'explicar quina és la que m'ha d'agradar.
Sí, sí.
Bueno, però nosaltres hem pogut triar.
Clar.
Tot és comerç, en el fons.
Sí.
I escolteu, creieu que hi ha una solució al respecte o seguirem amb aquesta pressió estètica que anirà pujant cada vegada més de to i serà cada vegada més ferotge?
Bueno, no sé si...
Jo crec que cada vegada serà més... Jo crec que cada vegada anirà pujant de to. Jo crec que no ens quedarem aquí, si no ja ho veureu. Perquè la joventut ja ha nascut d'una altra manera, ja va d'una altra manera. Quan mm-hmm. nosaltres o jo, que sóc una persona gran, era petita, doncs totes, hi havia moltes coses que no hi eren. I la gent va seguint. I això, mm-hmm. d'alguna manera, doncs, bueno, no sé, amb escala la societat.
Jo crec que això ha sigut des de sempre. Quan érem petites no teníem segons quines coses, però jo, per exemple, el dia que en lloc de fer-me trenes em deixaven el cabell suelto, bueno, era... Vull dir que sempre hi ha hagut aquesta com necessitat de sentir-te, no?, físicament agradable o això, complir amb l'estètica del moment. I des de sempre, és que les dones han fet de tot. Quan estava de moda estar blanca, doncs es prenien no sé si era vinagre, no sé què, no? Quan, vull dir, és que som capaços, això que ja us deia, no? Fins i tot de patiment físic, només per la bellesa que hi hagi en el moment el que estigui sí. de moda.
O per seguir les tòniques.
Perdoneu, se'ns acaba el temps, ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt bé, Maribel Caiveles, Marga Soler i Quirze Casablanques. Moltes gràcies.
Gràcies per la vostra companyia. Vinga, vagi
Salut,
bé.
Adéu.
El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
mama look up a mountain.
Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions. Papa, look up the sky. I'm
going up there. La música del siglo pasado.
Música del segle passat.
La música del siglo pasado. De la música del segle passat. Música del segle passat.
Música del segle passat.
Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM, a Prat Ràdio.
Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
El Prat Radio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, el Prat Radio.
Bona tarda, els parla Víctor Asensio. L'àrea metropolitana de Barcelona ha enllestit els preparatius de la nova temporada de bany a les platges metropolitanes després d'un hivern marcat pels temporals marítims. L'AMB també ha aprofitat per alertar de la regressió que pateix el litoral metropolità. Segons les últimes dades de l'organisme, els temporals han agreujat la pèrdua estructural de sorra, especialment al litoral nord, que ha perdut 180.000 metres cúbics de sorra i un 34% de superfície de platja en l'última dècada. El vicepresident executiu, Antoni Balmón, ha reclamat a la Generalitat i el govern espanyol un pla d'estabilització del litoral amb mesures estructurals per revertir aquesta situació.
Necessitem el concurs i la cooperació i la col·laboració, evidentment, del Ministeri de Transició Ecològica i, per altra banda, també de la pròpia Generalitat de Catalunya. No?
Entre les principals novetats d'aquest estiu hi ha la instal·lació de nous mòduls de salvament i primers auxilis, la renovació de passeres de fusta, nous tancaments de